Bon dia, divendres 20 d'octubre i ja passen 5 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Divendres 20 d'octubre i avui els expliquem la presentació de la nova novel·la de Carme Martí, El camí de les aigües, que es va presentar aquest dijous 19 d'octubre a Vilagràcia. Aquesta història relata les memòries de dones anònimes que van subsistir durant el pas de la Guerra Civil per la Conca de Barberà i els anys de dictadura amb esforç i perseverança. Uns episodis que es desenvolupen en aquest espai de les Masies, a l'Espluga de Francolí, i que avui explicarem com va transcorrer aquesta presentació de la nova novel·la de Carme Martí. Però aquest divendres també els parlarem d'altres notícies, perquè ja s'han obert les inscripcions per al sopar de les ovelles esgarriades de l'Espluga, i els parlarem d'aquesta notícia, com també de la selecció d'una vintena de vins de la denominació de la Conca de Barberà entre l'excel·lència de la Guia Penyina Espanyola, una de les més reconegudes del sector vitivinícola espanyol. Avui també els parlarem d'actes previstos per aquest cap de setmana. Dissabte es presentarà el nou club de tenis taula de l'Espluga de Francolí i diumenge l'ADF de l'Espluga celebra el seu 30è aniversari amb una trobada de vehicles d'emergència. Aquests són, doncs, els continguts d'aquest informatiu diari del divendres 20 d'octubre. Com dèiem en l'encapçalament d'aquest informatiu diari, ahir l'escriptora Carme Martí va presentar la seva nova novel·la, El camí de les aigües, una novel·la ambientada en l'espai de les Masies, a l'Espluga de Francolí, justament on ahir es va presentar aquest nou llibre. Va ser a Vilagràcia i van participar una cinquantena de persones, lectors locals, que no es van perdre aquesta presentació. En general, aquesta nova novel·la de Carme Martí relata les memòries de dones anònimes que van subsistir durant el pas de la Guerra Civil per la Conca de Barberà i els anys de la dictadura amb esforç i perseverança. Centra la mirada en una cuinera que va sobreviure a aquests episodis treballant a les Masies, a l'Espluga de Francolí. Per tant, es desenvolupa en aquest entorn on ahir es va presentar justament aquesta nova novel·la. Una història inspirada, com va explicar ahir Carme Martí, en les memòries de la seva àvia, Maria Badia, que és doncs una de les protagonistes d'aquesta novel·la. De fet, s'explica amb el relat d'una banda de ficció, per tant, connecta una història de ficció actual amb una història antiga basada en les memòries, com dèiem, de la seva àvia. En aquest cas s'expressen mitjançant l'òptica d'una cuinera que treballava en aquest espai de les Masies. El qui va obrir aquest acte va ser l'editor d'aquest llibre i el director de l'editorial que l'ha publicat, Joan Carles Girbés, qui destacava el paper de Carme Martí com a escriptora després d'haver publicat ja El cel de plom, una novel·la que li ha donat prestigi a l'escriptora de la Conca de Barberà.
És fàcil trobar una bona història, bueno, no és fàcil, però pots trobar una bona història, però no sempre els escriptors són capaços de fer una gran novel·la, no? I amb això és amb el que em vaig quedar jo, amb l'admiració, diguem, amb Carme per tot el que m'havia transmès aquella obra. Per això tenia tantes ganes jo també de llegir la següent novel·la de Carme.
Bé, i ara que ja ha sortit a la llum aquesta segona novel·la de Carme Martí, Joan Carles Girbés considera que aquesta nova publicació la podria situar entre una de les escriptores catalanes de més renom actualment.
Com diem, ha sigut una novel·la cuinada a foc lent, i el que ens hem trobat quan es va presentar la novel·la va ser un gran pas endavant en la trajectòria de Carme Martí com a escriptora i amb una novel·la que, sens dubte, la consolidarà com un dels grans noms de la literatura catalana actual.
Bé, la història que es recull en aquest camí de les aigües engloba dues, o connecta dues narracions, d'una banda, però la història també recull testimonis molt diversos i molts detalls que s'han pogut trobar en aquests espais. Així també ho explicava Maurici Ribé, qui és el director de l'Alberg Jaume I, espai que també ha acollit el treball durant tots aquests 5 anys de l'escriptora montblanquina. Així s'hi referia Maurici Ribé, deia que existeix molt de material al voltant d'aquest espai, de les Masies, però que fins ara no s'havia recopilat i reescrit. Així s'hi referia.
Moltes anècdotes. Anècdotes per parar en tren, moltíssimes. A mi m'agrada anar-les recollint, apuntant-les d'alguna manera desordenada, sense cap mirament. I aquest rebost, a poc, s'ha anat omplint i estava esperava que algú el pogués ordenar i cuinar tot aquest material. I aquí va ser on realment va aparèixer la Carme. Aquí va aparèixer la Carme i jo vaig veure claríssim que tot això era per ella.
I a tot això va afegir que aquesta era l'oportunitat per escriure la història no escrita de les Masies.
Era l'oportunitat clara per poder fer visibles molts detalls d'històries, d'anys enrere, que d'altra manera haguessin quedat empolsades en algun racó i haguessin quedat allà segurament, i entendre aquella història mai escrita d'aquest complex turístic que són les Masies.
El camí de les aigües, aquesta novel·la de Carme Martí, és el resultat de 5 anys de treball, com escoltàvem, cuinats a foc lent i com també els hem explicat que es van desenvolupar alguns d'aquests moments en l'alberg Jaume I, així ho explicava Maurici Ribé.
I aquí va ser quan vaig començar a veure la Carme forces vegades per l'alberg. Ella pujava impregnant-se de l'entorn, parlant amb la gent que li podia aportar informació, amb tot tipus de persones. A mi em va semblar que qualsevol detall li mereixia interès i alguns cops es quedava fins i tot a treballar a l'alberg, la veia com sense fer soroll, es feia invisible per dintre les instal·lacions i treballava des d'algun racó, concentrada en la seva feina. Una cosa que vaig veure i vaig descobrir observant-la és que a vegades potser no cal un gran despatx i un gran equipament per fer una bona feina.
Carme Martí, que després l'escoltarem, explicava durant la presentació que per tal de poder fer aquesta nova novel·la ha hagut de parlar amb moltíssima gent, informar-se de moltíssims episodis d'aquest capítol de la història de les Masies del segle XX. I de fet, tota aquesta història es redescobreix als ulls de la cuinera Maria Badia, l'àvia de Carme Martí, però també, com dèiem, és un homenatge a moltíssimes dones que van tenir un paper similar al de Maria Badia. En la presentació també va parlar l'espluguina Pilar Garrell i deia així el per què va decidir participar en la presentació.
Llavors em va fer pensar que en aquell llibre hi podria haver moments de la meva mare i moments que realment em van emocionar.
Pilar Garrell explicava doncs que no només es revelen les memòries de Maria Badia, sinó que també descriu moments en què s'hi poden identificar moltes altres persones i que són al final el relat de moltíssimes dones d'aquesta època del segle XX. Així s'hi referia, deia, records que l'han tocat.
Per mi és un homenatge a les àvies treballadores. Jo penso que van ser treballadores i educadores, com a mares que eren, i que semblava que no podien arribar tot. I ens van inculcar, potser sense saber-ho, els valors de l'esforç i la perseverança. Elles no van decaure mai. Una bajanada, potser, però m'ha quedat. La meva mare, sempre li vaig veure menjar els torrons amb pa. I resulta que la protagonista del llibre, la iaia Maria, també ho fa. Aquesta anècdota, encara que sembla poc important, és un altre dels motius pels quals la novel·la m'ha tocat, perquè hi he pogut veure reflectides vivències més fortes i altres de cada dia que m'han fet més presents els meus records, els més bonics també. Aquelles que no són grans esdeveniments, però que marquen el dia a dia de la casa.
Visiblement emocionada, Pilar Garrell destacava així alguns dels fets que l'han emocionat d'aquesta novel·la, El camí de les aigües. La presentació la va tancar l'escriptora Carme Martí, autora d'aquesta novel·la, que va destacar el procés de creació, va explicar com ha confeccionat durant 5 anys aquesta novel·la. Deia que, òbviament, va haver de parlar amb moltíssima gent. En la mesura que va anar parlant amb més gent, es trobava moltíssim material, gent que li oferia molt de material nou, i en aquest punt explicava que va ser dolorós haver de retallar i prioritzar alguns dels continguts, perquè explicava que de material referent a aquest capítol de la història en va aconseguir recopilar moltíssim.
Vull explicar doncs, que hi ha moments bons i que ha sigut molt dolorós retallar certes coses, perquè és el que deia, no? Que cada història em creixia com de l'Albert en molts aspectes.
Carme Martí també va explicar que van lligar dues històries, com dèiem, una història actual de ficció de la protagonista de la Laura i, d'altra banda, com dèiem, els relats de Maria Badia, la seva àvia. Explicava que va necessitar la literatura per intentar explicar totes aquestes històries i que va anar recopilant moltíssims detalls integrant-se en aquests espais, com escoltàvem el director de l'Albert Jaume I, Maurici Ribé, per exemple, doncs va anar en aquest espai, però també en molts altres, per anar explicant, deia, de la forma més realista possible el testimoni de la seva àvia i d'aquest capítol de la història de les Masies. També va explicar altres detalls, com per exemple l'objectiu final amb el que volia, que vol aconseguir amb aquesta història, en la mesura com escoltàvem a Pilar Garrell, doncs Carme Martí també es referia a que aquesta novel·la és la història de moltíssimes dones anònimes.
Està inspirat en la vida de la iaia, però jo crec que és donar veu a tantes dones anònimes que es van fer un fart de treballar, que van tirar les cases endavant i sempre queden apartades per la història que fins fa uns anys només l'escrivien els homes, no? I crec que...
I bé, tot no va ser història perquè en la presentació també es va connectar amb l'actualitat perquè, com ara escoltaran a Carme Martí, explicava que una vegada publicada aquesta novel·la i després de fer la presentació a Barcelona amb la premsa, ha verificat o ha pogut comprovar que hi ha molts moments descrits en aquesta novel·la que es poden connectar amb l'actualitat política d'avui en dia a Catalunya i a l'estat espanyol.
Ahir vam fer la presentació a la premsa i hi havia la de Parellada i va agafar un fragment que jo, clar, de tantes pàgines ja ni ho recordava, no? I llegeixo. La il·lusió de la República la van canviar per la por l'octubre del 1934, quan el general Batet va atacar la Generalitat i el president Lluís Companys i els consellers van ser empresonats. Es vivia en un estat d'excepció i es va suspendre el govern autonòmic. El seu dia a dia no va canviar gaire. A la cuina sentia més que cap altra cosa estabilitat. Ho dic perquè hem passat molts anys, estem com estem. Ara, en el moment de presentar la novel·la, a vegades ho dèiem, no? Sembla que amb la intensitat que estem vivint aquests dies sigui banal, no? De dir, ostres, a les xarxes presento una novel·la, no sé què, no? Però d'altra banda, doncs, reivindicar com un salt de plom la memòria i la literatura, no? Per intentar transmetre, no oblidar el que vam viure, i aquí, bueno, lligat amb dues històries molt diferents.
Aquestes són algunes de les paraules de l'escriptora Carme Martí que ahir presentava a Vilangràcia, a les Masies, la seva última novel·la, El camí de les aigües. Va ser un acte que, com dèiem, va començar amb certs entrebancs per problemes tècnics i també marcat una jornada marcada per la pluja, però que va acabar entre una anècdota perquè aquesta portada del llibre hi apareix una fotografia d'arxiu en què hi ha clarament una noia com a protagonista entre una fotografia de grup amb més persones. Doncs en aquesta presentació, de forma casual i com una anècdota, es va descobrir qui era veritablement aquesta noia que surt en portada i que prèviament fins i tot Carme Martí desconeixia.
És una exclusiva de fa una hora i alguna cosa. A veure, la coberta aquesta és una fotografia de l'arxiu del Museu de la Vida Rural. Aquí només hi ha una part, és sencera, i és de servei. Aquesta noia és una cambrera. És una foto molt maca que havíem vist altres vegades i jo la vaig proposar. Potser també costa trobar fotografies del servei perquè no se'n feien. I ara quan hem entrat, a veure si veig el senyor Lluís.
Doncs
el senyor
així...
Lluís, si vol explicar vostè... Jo encantada.
Doncs així es va viure aquest moment. Llavors aquesta persona d'entre el públic es va aixecar i va explicar que la persona protagonista d'aquesta portada era justament la seva àvia i que casualment també es deia Carme Martí. Aquesta va ser una anècdota més d'aquesta presentació de la publicació de Carme Martí. Repetim i reiterem, però serien dues persones. Carme Martí és l'escriptora i d'altra banda aquesta noia Carme Martí també, que surten en portada del llibre El camí de les aigües. Com dèiem, un homenatge a les dones anònimes del segle XX que van treballar en aquest espai de les Masies durant la Guerra Civil Espanyola i la dictadura. I es va presentar, com dèiem, en aquest espai i bé, d'aquesta manera es va fer pública aquesta nova novel·la, El camí de les aigües, de Carme Martí. I bé, en aquest informatiu diari, en aquest primer bloc avui força extens, els hem explicat com va anar aquesta presentació de la novel·la, però tenim altres notícies que avui passen ja ara amb la mirada posada al cap de setmana i en els dies que han de venir, però abans els volem parlar d'una altra notícia que també hem conegut aquesta setmana i que realment és d'interès per la Conca de Barberà i sobretot per tota aquella gent que li agrada el vi. A què ens estem referint? Doncs bé, que una vintena de vins de la denominació d'origen de la Conca de Barberà han estat seleccionats entre els vins qualificats d'excel·lents de la via, de la guia, volíem dir, Penyín Espanyola, com saben, una de les guies més importants del sector de l'estat espanyol. Doncs bé, enguany la guia Penyín de los Vinos d'Espanya 2018 ha seleccionat enguany 63 referències de la denominació d'origen Conca de Barberà i 20 d'aquestes, com dèiem, entre l'excel·lència d'aquesta guia. S'ofereix informació de més de 11.500 vins catats i més de 2.000 cellers. I com dèiem, els vins de la denominació de la Conca de Barberà han rebut una puntuació molt alta en aquesta guia important del sector vitivinícola espanyol. Enguany, aquesta guia ha destacat 20 vins de la Conca, una vintena de vins de la comarca de la DO de la Conca de Barberà, amb més de 90 punts, una puntuació que la guia qualifica de vins excel·lents, entre els quals hi ha 5 vins elaborats amb trepat, un d'aquests amb qualificació de rècord pel que fa a la varietat autòctona de la comarca. Repassem, si els sembla, el més destacat d'aquesta notícia, però els emplacem a visitar l'esplugafmradio.cat. De fet, destaquem d'aquesta llista els cellers Abadia de Poblet i Bodegues Torres, que han aconseguit col·locar cadascú 3 vins dels seus per sobre dels 90 punts d'aquesta llista. Qui sobresurt del resultat d'enguany és el vi elaborat amb 100% trepat, la Font Voltada 2014 d'Abadia, que empaté amb el Gran Muralles de Torres, un dels clàssics d'aquestes primeres posicions de la guia Penyín. D'aquesta manera, aquest vi de Badia, a la Font Voltada del 2014, assoleix la millor puntuació per un trepat en la història d'aquesta publicació. A més, el celler Badia de Poblet també col·loca el seu blanc amb 93 punts, un triple emplat al nivell més alt. El celler Cara Nord torna a fer un molt bon paper en aquesta llista, aconseguint 92 punts pel seu Cara Nord Negre 2015, empatat amb el Milmanda de Bodegues Torres, un altre clàssic que tampoc falla mai en aquesta guia Penyín. A més, el celler Cara Nord rep també una bona puntuació amb el Garrut 2015 amb 91 punts. Aquests són els primers classificats o els vins amb més bona puntuació de la guia Penyín 2018 i han de conèixer també, com dèiem, que 20 produccions, elaboracions de la Conca de Barberà han estat qualificades amb una puntuació superior a 90 o de 90, per tant, vins excel·lents segons la guia Penyín dels vins d'Espanya d'aquest 2018. Els emplacem, doncs, a que consulteu la resta de vins qualificats de la Conca de Barberà a esplugafmradio.cat. I aquest divendres, ja amb la mirada posada en el cap de setmana, els expliquem que aquest cap de setmana es presentarà públicament el nou club de tenis taula de l'Espluga de Francolí. Serà aquest dissabte 21 d'octubre a les 7 de la tarda en un acte al Teatre Folch i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí. I d'altra banda, diumenge, l'Associació de Defensa Forestal de l'Espluga de Francolí celebrarà el seu 30è aniversari amb una trobada de vehicles d'emergència i també amb l'estrena del nou vehicle de l'entitat i alhora amb l'homenatge a les 6 persones que van impulsar l'Associació de Defensa Forestal de l'Espluga, de l'ADF de l'Espluga, ara farà 30 anys. Avui n'hem pogut parlar amb el president d'aquesta entitat, el David Sáez, com han escoltat en el programa Punt de Mira de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, i ara en recuperem un dels millors moments.
Sí, això mateix, com deies tu, Gerard, és la tercera edició i enguany coincideix doncs, que fem els 30 anys i, a més, un plat fort que és el nostre estrena del nostre vehicle nou.
Com ha anat això del vehicle nou? És una notícia molt esperada per tots vosaltres?
Pues sí, la veritat és que sí, fa molts anys que esperàvem, gràcies a l'Ajuntament ara vam firmar el nou conveni aquest any passat i, bueno, i ara han fet un cotxe que creiem que, és, que ens traurà bastant dels apuros que teníem fins ara.
Això ho podrem veure diumenge a partir de 10:45, és, no?, la presentació d'aquest nou vehicle.
Sí, correcte.
Però què és el que veurem durant tota aquesta jornada al Parc Fluvial?
Bueno, veurem diferents... tenim bastantes associacions, no? En aquest cas doncs, tenim agents rurals, bombers... el secretariat, els nostres caps del secretariat amb les furgonetes de transmissions i tal, i llavors doncs, bueno, farem diferents activitats per la, també per la mainada, o sigui, per la canalla i això. Tenim esperança a veure si, podem, si pot arribar a fer la demostració de, dels gossos, que tenim una mica així, tenim un problema amb ells, però és perquè és un problema familiar, i llavors doncs, bueno, esperem que vinguin a veure si podem vindre i fer-ho doncs, el màxim bé possible per la gent. I després farem com a acte també principal serà doncs, l'ofrena, diguéssim, als fundadors de l'ADF, en aquest cas.
Això serà aquest diumenge, 22 d'octubre al matí, durant la jornada matinal d'aquest diumenge al Parc Fluvial. Per tant, la celebració d'aquest 30è aniversari amb la tercera edició de la trobada de vehicles d'emergència, amb la presentació del nou vehicle de l'ADF de l'Espluga i també amb l'homenatge de celebració d'aquests 30 anys de l'entitat, reconeixent així els 6 impulsors que ara farà 30 anys van decidir crear aquesta associació. Bé, i tanquem explicant que el ramat organitzador de les ovelles Esgarriar des 2017 ja ha obert aquesta setmana el termini d'inscripcions per al sopar que enguany se celebra el pròxim dissabte 18 de novembre. Els organitzadors de la festa han fet l'anunci a través de les xarxes socials i també s'han adreçat als pastors de les colles dels darrers anys per tal que formalitzin les inscripcions amb tots els assistents a cada ramat abans del 2 de novembre. Alhora s'ha obert la porta a les noves colles que hi vulguin participar i per sumar-s'hi només han de contactar amb els organitzadors. Enguany, l'organització d'aquesta 23a edició de les Ovelles Esgarriades recau en el ramat del pastor David Casanoves i comptarà, com és habitual, amb el sopar i la festa posterior al pavelló del Casal, un espai que, com cada any, estarà tematitzat per l'ocasió. La festa de les Ovelles Esgarriades se celebra cada any, durant el mes de novembre, i és una data molt assenyalada pels espluguins i congrega anualment prop de 350 persones. L'organització de cada edició recau en una colla diferent i, simbòlicament, després d'unes proves, es passa al relleu el pastor guanyador, que és el líder del ramat que haurà de muntar la festa de l'any següent. Com dèiem, l'edició d'enguany ja té dates el 18 de novembre i les colles participants s'hi poden inscriure fins al 2 de novembre.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Divendres 20 d'octubre, a les portes del cap de setmana, també els hem d'explicar que Montblanc viurà una segona entrega del Festival del Playmobil, Clicània, en la seva desena edició d'aniversari, i que tornarà a obrir les seves portes durant aquest dissabte i diumenge 21 i 22 d'octubre. Aquí tanquem el repàs a l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és divendres, per tant, al punt de les 12 del migdia, una nova edició del programa Terra de Festa de Difusió Cultural amb Jordi Robert. Avui, al punt de les 12 del migdia i a les 8 del vespre, el divendres és el moment del sorollari amb el Sergi Esparta a l'espai musical per conèixer i diverses propostes musicals d'aquesta setmana al territori català, però molt més que això, també han de saber que aquest espai serveix per conèixer curiositats del món de la música i propostes musicals que segurament no coneixen. Tot això de la mà de Sergi Esparza. Això serà a les 8 del vespre, seguit per l'espai dels contes infantils en anglès amb la Jill Haywood, a les 9 del vespre amb l'Story Time, i també hem de saber que a les 7 d'aquesta tarda es remet aquest espai, l'informatiu diari. Per tant, tant si ens han escoltat en una d'aquestes dues emissions o ho fan per internet, moltíssimes gràcies per la seva confiança un dia més en aquesta jornada de divendres. Demà hi tornem amb els informatius cap de setmana i de dilluns a divendres a les 11 del matí i a les 7 del vespre amb l'informatiu diari. Espluga FM Ràdio, tota la resta de la informació i aquestes notícies de forma ampliada, quan vulguin i des de qualsevol dispositiu. Moltíssimes gràcies i que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Tercera part del capítol 7è, Piero della Francesca.
Jo estic oferint alguna cosa. Qui em dona diners, me'ls dona pel meu esforç, perquè en la meva feina, o amb el meu art, com vulguis anomenar-ho, he aconseguit provocar-li una reacció. Qui dona a qui simplement demana i no ofereix res a canvi, el que està fent és intentar netejar la seva consciència a través d'aquest concepte tan passat de moda de la caritat cristiana o del precepte islàmic de l'almoina, que és el que fa que les senyorasses burgeses de la part alta de Barcelona de tota la vida apadrinin nens d'altre cap del món a través d'una ONG i en rebin cartes com a compensació i fotografies que mostren a les seves reunions i a les rifes que organitzen i que els permeten parlar de l'evolució del progrés dels seus nens, que cada vegada escriuen més i millor, sempre d'acord amb els membres d'un establiment que mai de la vida, per exemple, es dedicaria a ajudar els nens i els necessitats de la pròpia ciutat, perquè això significaria més classe amb la xusma, amb la gent que és a tocar i que per transmetre's, vés a saber què, que quan en canvi pots fer tant per aquells pobres nens allà a Amèrica del Sud, i mira que bé que escriuen el castellà, amb aquella elegància, amb aquell saber fer que empren allà unes cartes precioses i la consciència ben neta, però sobretot que es quedin allà i que no vinguin aquí a guanyar-se la vida, que es quedin allà, que amb els seus euros podem comprar menjar per tota la família i no cal que arribin a Barcelona a buscar oportunitats, no. Jo demano caritat, jo poso al carrer una mercaderia i que la vulgui comprar, endavant, perfecte. No ho entenc. Mira, el millor que m'ha passat a la vida és que em fotessin fora de l'orquestra on treballava a Barcelona. I això, perquè ara sóc lliure per tocar pel carrer la música que vull. Allò que em demana el cos, no allò que em demana un director. Però no me'n vaig adonar fins al primer dia que vaig arribar en aquesta plaça. Amb el violí sempre havia volgut ser un gran músic. Tocant les millors orquestres a la jove orquestra de Sarajevo. Vaig arribar a ser el primer violí i que ara allò, la glòria sí, però una glòria efímera, una glòria subjugada als capricis d'un director. Jo era un virtuós, però no era un artista. Ara sí, ara sóc jo qui faig la selecció del meu programa, del que tocaré cada dia, i cada dia és diferent. Evidentment, hi ha peces que repeteixen perquè cadascú té les seves preferències, però per fins i tot em puc permetre el luxe de no tocar. Si algun dia no vull tocar, ho faig, les pauses. Quan a mi em va bé, no tinc cap patró, i si amb la meva llibertat, a més, em trec algun diner fantàstic, perquè la llibertat no té preu. A poc, aquest home t'ha començat a contar la seva vida, la seva història, i quan pronuncia la paraula Sarajevo et venen totes les imatges al cap amb els teus 15 anys asseguts davant del televisor, veient com Europa s'esbudellava i com aquella ciutat es convertia en el mite de la, teua particular definició de l'epicentre del terror. I ara tenies un home assegut en una cadira de rodes que et parlava de la llibertat. Per ventura, tu també eres un boques com Enningwany. I davant d'un home així, que convindria fer és callar. Ha passat una bona estona mirant-lo com tocava de bon matí, com a poc desgranava cada nota. Com amb els seus dits anava conformant la peça que ressonava per tota la plaça, que es combinava amb el dolç murmuri de l'aigua de la font. Tu, que ets un ignorant en música clàssica i que mai no has après ni un borrall, has quedat fascinat per l'habilitat d'en Frank. Ara hauràs d'escriure la història d'un músic que ha fregat amb els dits la llibertat i ho fas per encàrrec d'un violinista que viu tancada en un palau. És ben bé una història de bojos.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau, Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà.
Les emissions de vídeo en directe.